Què més?
Aviam, dia Atziaga. Se'n va el Puyol!
Ho has dit com amb alegria.
No. Ho he dit en plan heroic. Per què? Perquè quan no teníem res, ell va pensar que era possible. I va pensar, una cosa en la qual jo estic molt d'acord, que es podia fer art amb la cultura popular, com els que van decidir, en un moment llunyà, decidir que es podria fer literatura amb el periodisme esportiu. I tot això ho adoro. És a dir, quan us en recordeu d'aquells anuncis de futbol en català, quan no teníem res...
Home, i de fet va crear un estil, un model, un llenguatge de zero. Perquè quan ell va començar, home, sí, va tirar dels mites dels anys 30 i anteriors,
sí,
per recuperar algunes paraules i algunes expressions, però el model, la transmissió, el llenguatge, el va crear pràcticament de zero, va haver d'innovar.
Ho va fer fàcil.
I, de fet, no va deixar d'innovar des del primer moment.
Mira, és més, o sigui, tens tanta raó que et demanaria que diguessis amb mi, juntament amb ell, és el que em faltava veure, ara ja em puc morir, va.
És el
que em faltava veure, ja em puc morir, ara ja em puc morir! Aviam, aquí... Al Catalunya Migdia estem una mica amoïnats. Galvany, posa'm música d'amoïnamenta.
Deixa'm oblidar-te així, sense paraules.
Aquesta és música d'amoïnamenta? Deixa'm oblidar-te. És que
com de patir, eh?
Sense presses, aviam. Si se'n va el Puyol, pot ser que el nostre Òscar sigui el nou home de la transmissió?
Siguem clars. Claríssim, no.
Siguem clars. A veure, en Gordillo avui deu estar fent números amb un Excel. L'Ostrell, no. Quan t'arribes jo no la veig. Seria un altre estil, no? L'Estat de Gràcia, no. Tinc l'Estat de Gràcia perquè les senyores al tren em diuen saluda l'Estat de Gràcia quan el veig. No sé. Vull dir, ens pots deixar orfes?
No.
No? No?
No, no.
Tu ets capaç de dir frases bones amb tant de neologisme com en Puyol?
No.
Tu, en Puyol, per exemple, tu dius, has de dir embat, embranzida, empenta, embestida, escomesa... Però no. Ell diu, no diré això, diré batzac.
De traca i mocador, de traca i mocador, una fava, un batzac, una canonada, una trompada, un golaç!
Uaaah! Mare meva, recordem alguns dels moments irrepetibles del mestre.
Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Per exemple, aquell dia en què el Puyol va creure en Déu. Va creure en Déu afònic, però hi va creure.
Déu existeix! Això és un miracle! Això és incomprensible! És un somni increïble, inimaginable! No tinc paraules! Mai a la meva vida em podia imaginar una cosa així!
És la remuntada contra el PSG. Podria posar context a la majoria de gols que posaràs.
Estava pensant exactament la remuntada. Abans era el dia del Bernabéu.
Sí, el dia dels tres gols de Ronaldinho al Bernabéu.
Per exemple, doncs, poseu-li context en aquest moment poliglot.
Que era perillós! Very dangerous! Very dangerous!
Jo sóc molt fan d'aquest Very dangerous.
Això és un gol de Messi. No sé quin partit, perquè clar, n'ha fet tants Messi, però recordo que... Perquè ell havia començat la narració de la jugada dient compte que la té Messi i és perillós. I llavors, com que després acaba en gol, diu ja ho crec que era perillós, Very dangerous. Very dangerous. Per tant, interpreto que devia ser contra un equip anglès.
Devia ser l'Arsenal, que sempre li fotia uns quants.
Va, doncs un altre moment. Un dels meus moments preferits, que no se l'entén gaire. Comença dient Rakic, en lloc de Rakic, i jo crec que acaba dient Paquí.
Messi la torna per Rakitic, s'acosta a la final, la brevada és la final de la Paquita.
Però ha creat escola. Per exemple, el dia que va demanar que li obríssim el micro, quan ja el tenia obert.
No poden obrir el micro, sisplau?
O el dia, que aquest gran dia, que en lloc de dir el nom del grup de música El Canto del Loco, va dir...
El Canto del Loro...
Tu què expliques amb ell d'un senyor que es diu El Canto del Loco? Que això em recorda aquell tertulià dels matins de TV3, això que feien de aprovem, suspenem,
sí.
No diré el nom del tertulià, però un dia va dir que volia aprovar xarango, però va provar patxango. Només et diré això. Ens ha deixat frases com aquesta.
Segurament, si l'esport és una metàfora de la vida, cadascú de nosaltres pot ara mateix identificar alguns moments de la nostra vida personal en els quals una actitud individual de rebel·lió, seguint el dictat de les pròpies conviccions, ens donaria aquella íntima satisfacció que se sent quan s'actua en consciència davant de les inèrcies establertes a favor dels que sempre guanyen i als quals convé que res no canviï.
Si te vas, me quedo callado, te miro a la cara y ya no puedo respirar. Si te vas, no vuelvas a mirar atrás. Si te vas, no voy a esperar.
És per això que he pensat de fer un videojoc Puyal. Tinc un simulador de frases de Puyal que serveixen per la tertúlia. Si les podíem dir sempre, sempre anirien bé. Ara jo demanaré als nostres dos tertulians d'avui i a tu mateix que facin tertúlia i jo contestaré a través d'en Puyal. Per exemple, Anna Manso.
Digues.
Et sembla bé el dèficit fiscal, sí o no?
Sí.
Joaquim Maria?
A mi no em dóna la gana.
Quina és la teva opinió, estimat amic, del Catalunya Migdia? T'agrada?
Uau, moltíssim.
Puyal?
Està bé.
Voleu fer un sopar de final de curs amb tots els tertulians menys un? Trobeu-ho sí?
Oh, i tant.
Tu?
Sí, sí, i tant.
Puyal?
Això és opinable.
Òscar, vols que et resumeixi el que estem fent?
Sí.
Periodisme de merda.
M'agradaria acomiadar-lo amb tota l'alegria...
Apa, Òscar?
Tota l'alegria possible. Amb aquesta alegria ens acomiadem.
El públic content, escoltin com canta Oe Oe.
Ella sí que és Very Dangerous.
Sí, molt Very Dangerous.
Si te vas, yo no voy a esperar. Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes. Yo ya no estaré.
Diré una cosa. Aquest videoclip del Sergio Dalma és molt graciós. Molt
no,
graciós. Perquè és el Sergio Dalma que és com que treballés en un estudi de disseny. I estan fumant molt, i el Sergio està resseguint fotos i fent dibuixos, i li agrada una noia. Però és fa molta gràcia que és un estudi de disseny.
Però és com el reportatge del Telva amb Ciutadans,
sí.
O no?
A veure, res supera això. Res.
Bé, començant amb aquest adéu d'en Puyal, no sé si som molt futboleros i
vients sí, de... Que ho som, sí. I tant que sí.
I realment, a veure, serà un abans i un després.
Llavors, què passarà? Esperem que faci alguna altra cosa, perquè si no, què?
Ella, en la nota de comiat, ha dit que no es retira, que no es jubila, i que vol fer això, reorientar la seva carrera...
Igual fa bàsquet.
Bé, no.
A veure, també ho entenc, són molts anys, no?
Bàsquet amb Joaquim Maria, pues, seria molt graciós, no?
O
l'espanyol.
Home, no, menys encara, gairebé diré que menys.
Quan un té un referent de quan és petit, sempre tira el tòpic del Magdalena de la Magdalena de Prus.
Sí, però és
no?
Que és molt veritat, clar, això.
És que Puyal, almenys en el meu cas, és infància,
és
pubertat,
sí.
És adolescència, sí. És maduresa i ho deixa quasi a les portes
Puyal
de la decadència.
Puyal és Magdalena Prus per tu, i això és
veritat.
No, però és molt veritat, això.
Vital, de tot.
Pels oients, la idea aquesta de que tu te'n recordes de la teva infantesa a través d'un menjar, que això és el que passa a la pel·lícula Ratatouille, en aquell moment gloriós que el crític gastronòmic va al restaurant i és de dibuixos, i li donen a tastar el menjar i de cop ell que és tan amargat es torna un nen i s'emociona per primera vegada. I aquesta és la idea, no?
Jo me'n recordo el gol de Zubiria, l'Anderlecht, la remuntada de Göteborg, el gol de Koeman, tot, no? Tota la meva trajectòria futbolera, diguéssim, és sempre Puyal, sempre ha estat a les...
Perquè és l'emoció.
Ell està...
Tots aquells
anys,
donant sortida a la teva emoció.
Quan posem la tele i no fan Puyal perquè no és un partit del Barça, ell preguntava, escolta, no podem posar d'allò?
El Puyal.
I dius, no.
Sí. I tu t'acostumes a una manera de fer que és com una mica la idea de l'amor, del matrimoni, no? Tu t'acostumes a un nas que pot ser més gros del que diuen els cànons, però és aquell nas que tu adores.
Sí, quan li deia no? Rivaldo Ronaldo i
sí,
Ronaldo
sí,
Rivaldo.
Sí, això és molt gran.
És igual.
Per favor, sí, ell pot.
Jo el que realment li valoro molt és aquesta escola de fer una retransmissió de futbol d'una forma diferent, no sí que crida, evidentment, no? Jo l'hem sentit cridar en totes aquestes frases que has dit, no? Però no en tota la retransmissió, no? D'una forma més parlada, més amable. Jo la trobo bastant més escoltable.
I totes les qüestions literàries, no? Que, jo què sé, pot començar la transmissió parlant d'un article que ha llegit o d'un llibre que està llegint. O,
per tant, no dissociar el futbol de la cultura.
Havia fet receptes de cuina, pràcticament, en alguns partits. Jo li valoro, vaig treballar-hi un any en el seu equip.
Raja.
No,
alguna intimitat.
No. Una de les coses que valoro, perquè de pioners, diríem, n'hi ha molts. Al final, si a tu la vida et col·loca en el lloc idoni i en el moment idoni, doncs tu ets el primer de fer una cosa. Però això no vol dir que perseveris en el temps.
Però pioner en català és ell, eh? La idea de dir, ho farem, però en català és ell.
Sí, no només, és a dir, després del franquisme, sí. És a dir, sí, n'hi havia hagut durant la República algú que havia fet alguna narració.
Evidentment.
Però en l'època moderna, sí. Però la capacitat de reinventar-se, de ser exigent amb ell mateix, de crear equip, de buscar les peces, de ser pesat. Jo recordo que després d'una transmissió d'un diumenge, el dilluns al matí tu tenies la trucada del Puyal. I llavors igual et deia, escolta, hi va haver un moment que vas entrar abans d'hora, aquí el to no el tenies bé. I llavors veies que l'havies tornat a escoltar el dilluns al matí. Que algú amb la seva trajectòria, amb el seu estatus, no ho necessita.
O sigui, assajava.
Treballava molt crític amb ell mateix. Un dia et vaig donar pas i potser no t'hauria de dir així.
Era veritat el que et deia o ho qüestionaries? Digues la veritat, perquè això també pot ser. Perquè la idea de que algú et digui això no m'ha agradat, però que tu diguis doncs a mi sí que m'ha agradat, ja és parlar-ne i està molt bé. Però tu pots estar en contra d'això.
No, és a dir, hi havia coses en les que òbviament tenia raó, en d'altres tu li podies donar un context, és a dir, és que en aquell moment Quim estava buscant una cosa a l'ordinador i per tant en aquell moment em vas agafar desprevingut, és a dir, tu li donaves el context. Però, clar, és evident que la seva autoritat moral, podríem dir, era indiscutible. Després, sí, si tu li donaves les teves explicacions, també doncs,
les entenia,
algunes sí, altres no.
Era un cap dur? És a dir,
no.
És dels que cridaven?
Exigent sí, no, crida no. Exigent sí, i per tant això, molta exigència amb els altres i amb ell mateix, perquè a vegades fins i tot veies que s'estava torturant perquè per una cosa que per tu era una anècdota, és a dir, un dia va dir malament un nom o va equivocar una cosa i veies que s'estava amoïnant o et trucava per demanar-te disculpes per una cosa que tu gairebé no te n'havies ni adonat. És que et vaig dir-te una cosa i et vaig tallar, no sé què, i pensava, hòstia, Quim, jo no me'n
recordo. I una vegada em van convidar a veure com ho feia, que em va encantar de pujar allà a les cadivines. I em va sorprendre molt, clar, vosaltres hi esteu molt acostumats, però em va sorprendre molt que... I em va agradar molt que transmitís dret, que ho fes dret. Sí. I això, perquè no sé per què m'ho imaginava segur.
Molta gent que retransmet els
la majoria
els
fan drets,
partits,
no?
Sí,
ja ho entenc, ja. Per veure-ho més bé i per...
Jo crec que també podies ser bastant empàtic amb la teva posició, perquè ell, en els seus inicis, que estava a Ràdio Barcelona, clar, era l'home de la SER, on hi havia José María García, a Barcelona. Sí. I em sembla que més d'un cop, en antena, el José María García i el Joaquim Maria Puyal se les van tenir.
Sí. I
quan començava en Puyal, diguéssim.
Va ser dels primers que li va dir el professor, perquè com que en Puyal estudiava, i això al García li feia molta gràcia. Sí. Tenia algú que estava estudiant a la universitat.
Sí, com en Guardiola, que en Guardiola el trobaven molt, molt estrany perquè era poeta, perquè li agradaven els llibres.
Llegia, sí. Perquè llegia. No, deixem-ho aquí. Perquè llegia.
Però és veritat que aquest estil de transmissió, més intel·lectual, ha sigut alhora molt transversal, ha sigut molt popular.
Sí.
No?
Hi ha hagut molta gent que no li agrada especialment el futbol, però Puyal l'escoltava per tot el que feia al voltant del futbol.
I també perquè rodejava s'ha rodejat sempre de gent molt bona, també.
Això ho fan sempre els cracs. Sempre el crac s'envolta de bons. Només el mediocre es busca
iotes. Però només parlar de l'últim, em sembla que no hi ha ningú que sàpiga més de futbol que en Torquemada. I abans hi havia hagut amb Bassas, hi havia hagut amb...
A Rot Vilà, que teníem, que a mi m'encantava de Rot
Vilà. Pilar Calvo, és a dir,
tots uns cracs.
I molta gent que ha treballat amb ell ara està en llocs molt importants, és a dir, que ha tingut sempre molt bon ull per triar els col·laboradors. Van treballar amb ell la Mònica Terribas, va treballar amb ell Jordi Basté, va treballar amb ell Antoni Bassas,
sí.
És a dir, que Josep
no,
Vives...
No sabem si és que els va triar perquè eren bons o és que són bons perquè han treballat amb ell. Això no ho sabrem mai, no?
Totes
també,
les coses.
En la idea del futbol, posar ties tampoc era normal en un moment donat de la vida. I ell, jo me'n recordo l'època quan hi havia la Ruth Vilà, que, és que a mi m'encantava, m'agradava molt.
Però la primera va ser la Isabel Bosch, eh?
La primera va ser la Isabel Bosch.
Que després la presència, va ser Pilar Calvo, la Marta Carrera.
També tenia un punt de dir, ostres, també hi ha ties aquí futboleres,
sí, però,
no?
Perquè mira, el Puyol té una concepció de la transmissió, a més ell ho explicava com una cosa coral. Ell deia, la transmissió és com una orquestra.
S'ha copiat moltíssim.
I per tant, l'orquestra ha de sonar totes les veus, han de sonar els violins, han de sonar en un moment els tambors, en un moment ha de sonar la corda, per tant, en un moment ha de sonar una veu femenina, en una veu ha de sonar la masculina, no vull una perorata de 10 minuts parlant el mateix, vull intervencions curtes, amb molt de ritme, molt picat. Si escoltes una transmissió del Puyol de fa 30 anys, no s'assembla gaire a la que va fer aquesta última temporada, és a dir, que ha estat capaç d'anar innovant sobre la marxa i anar reinventant el producte que oferia, que és una altra de les claus del seu èxit.
Tot i que la presència de dones en el món de l'esport, en el món de l'opinió de l'esport, continua sent un tema pendent, De fet, on són les dones està fent un recompte de la presència de dones opinadores al voltant del Mundial, i la presència és ridícula.
Et diré una cosa aquí, que l'altre dia la comentàvem a la redacció, te la vaig dir, és a dir, crec que de les millors cròniques que s'han fet sobre l'eliminació d'Espanya al Mundial, la millor, Natàlia Arroyo. O sigui, va fer una crònica, sí o no?
Passa que Natàlia Arroyo, més que crònica, fa anàlisi.
Va fer anàlisi
futbolística.
L'anàlisi de la Natàlia Arroyo, de per què...
Molt brillant, del paper d'Isco,
brillantíssim. I per què Isco ho fa malament? O sigui, és extraordinari, el diari Ara. O sigui, m'encanta la lucidesa.
Jugar a futbol,
anar més enllà
d'aquesta tia. Jugar a futbol no és fer
jugades. No és fer jugades.
És el que ella acusa Isco d'haver fet.
Exactament. O sigui, si podeu, recupereu aquesta crònica boníssima de Natàlia Arroyo.
Per cert, per tancar el tema, si voleu podem seguir parlant, però demà, 8:45 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, Joaquim Maria Puyol amb la Mònica Terribas. Per tant, sentirem les raons.
Per això no l'hem trucat. Dic que la Terribas demà. No el truquem, no sigui cas. Fem ara el tonto.
Avui deu tenir el WhatsApp una mica rebentat. Escolta,
demà, l'única entrevista que farà és demà amb la Mònica a 8:45 del matí.
I amb tu, no? I això que has treballat amb ell, eh?
Jo crec que el deuen estar trucant els de l'Optimot i el Termcat, jo crec que el voldran fitxar, eh?
No, oferta gent.
Ara em sap greu.
No t'amoïnis.
Llavors tu no fas res, eh?
No,
jo no. Xavier Solà és el que sona, no? Perquè fem una cosa amb ritme.
No, jo no. Jo, impossible.
Per què? No t'agrada?
No sóc nefast.
Nefast?
Nefast.
Dic una cosa.
Tinc una anècdota sobre ser nefast.
Per favor, explica'ns-ho. Explica'ns l'anècdota, per favor.
L'explico i ho tanco.
No. Recrea-t'hi, per favor.
Jo, quan jo era molt jove i acabava d'entrar a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, feia el micròfon autònom de l'Espanyol. I llavors el que llavors era el cap d'Esports, el Santi Carreras, és el meu pare professional, va estar tot l'any insistint-me que tal i com fas l'inalàmbric, tal i com fas el micròfon autònom, amb la veu que tens, el to i tot plegat, hauries de fer narracions, tu podries narrar, prova-ho, per què no fas un número zero, agafa't el casetillo, llavors anàvem
amb una caset,
i grava't i fes número zero i tot plegat. I jo deia, Santi, que no, que jo no sé narrar, que per narrar jo crec que n'has de saber, has de néixer amb aquest do, si no el tens ja pots provar-ho, que no, que sí, que prova. I per treure'm el de sobre, un dia vaig anar a un partit de l'Espanyol i vaig gravar jo un número zero de la primera part d'un partit de l'Espanyol. I el dia següent, al matí, vaig anar al despatx i vaig dir, escolta'm, aquí tens allò que em demanes, aquí tens una primera part narrada per mi, ja em diràs
sempre
el què.
Sempre amb aquelles poques ganes de fer les coses, t'ho juro.
Ja em diràs el què. Han passat 20 anys i encara
no
que em digui alguna cosa i va deixar d'insistir en que gravés.
Santi Carreras, si ens estàs
escoltant. Podríem trucar-lo i demanar-li opinió.
Una opinió.
No crec que jugui a entrar a fer broma de tot plegat, però va deixar de demanar-me número zero de narracions. Jo crec que va veure que Déu Nostre Senyor no m'havia cridat.